ascolti senyora, ascolti senyora, ascolti senyora, ascolti senyora, ascolti senyora, ascolti senyora.
Tambólico, voló, eso volado, yo volé de que reventó todo.
Los Nintendo, Sega, Super Nintendo, PlayStation, Loreto.
No busquis més. Arriba el senyor Galindo.
Bona nit, salonins i salonines. Ja tornem a ser aquí, el senyor Galindo entra a casa vostra per la ràdio. Saludem en Víctor. Bona nit, Víctor.
Molt bona nit, senyor.
Saludem també la Gemma darrere els botons. Bona nit, Gemma.
Hola, bona nit.
Arrenquem el programa, com sempre, amb el poema del dia. Aquest cop he volgut respectar l'idioma original per conservar la màgia de les paraules, que en aquest cas és brutal. Endavant amb la poesia. Vamos todos con el garrote. Aún preocupado porque a mi negrita algo le pasaba, no sabía qué hacer. Fui a ver a mi doctor y entonces le expliqué que cuando me acercaba se ponía de espalda. Yo me daba vuelito y a veces me decía que estaba muy cansada, que no tenía ganas. Se puso a pensar y dijo a mi amigo, no te preocupes más, y apliqué lo que dijo. Y dele, dele no más con el garrote que le va a gustar. Dele y dele no más con el garrote que le va a gustar.
Jo no crec que aquest tio sigui metge. Un doctor de veritat no recomana garrote. Què fa? La recepta posa... Dóna-li garrote.
Bueno, no has sentit mai allò del xarop de bastó?
No.
Ah, bueno. Si ell diu que és doctor, és que era doctor.
I li dóna garrote. I què és això de jo me daba abuelito i a veces me decía? Que és un avi?
Ah, pot ser. Jo me daba abuelito. Potser és un tipus de perfum. Perfum d'abuelito.
Jo tinc un amic que diu que els avis, que els vells, fan un olor a melindro.
Depèn del bé. Bueno, el teu amic potser és que no està gaire bé.
Podria ser, no sé.
Li hauríem de preguntar com és el seu avi.
Potser es posa perfum de melindro per donar-li garrote.
Seguim, a veure què
diu. Sí, millor.
Entonces yo le dije, mi querido doctor, yo soy un hombre bueno, me va a denunciar. Usted no tenga miedo, pero hágame caso. Váyase tranquilo que esto va a pasar. Cuando llegué a mi casa ya había oscurecido. Ella estaba acostada, entonces aproveché. Me acerqué despacito y le dije, negra linda. Entonces le expliqué qué me dijo el doctor. Dele y dele no más, con el garrote que le va a gustar. Le di no más, con el garrote y bien que le gustó. Estaba recontenta mientras yo le daba. Decía cosas raras y no me acuerdo qué. Todo el vecindario se empezó a alborotar. Salías a la puerta y así que terminó. Al otro día mi negra estaba muy mimosa. Le daba su besito, quería más garrote. Por eso yo le digo que si su mujercita se encuentra desganada y no lo mira bien, dele y dele no más con el garrote que le va a gustar. Le di no más con el garrote y bien que le gustó.
No pot ser.
El què? No pot ser?
No, és que no, és indignant això. O sigui...
Indignant per què?
Com pot ser que li agradi que li doni amb el garrote? A ningú li agrada que li peguin amb un pal. El doctor que digui el que vulgui, però... no sé, també penso que el tio aquest no hauria d'anar recomanant... A veure com deia... Por eso yo le digo que si su mujercita se encuentra desganada y no lo mira bien, dele garrote. O sigui, no pot anar recomanant a la gent...
Però no saps si garrote és un medicament a Llatinoamèrica.
Això sí que és veritat, però... No
garrote profe, no?
Però si el doctor li va recomanar, suposo que sí que serà un medicament, no?
Bueno, clar. I si fos literalment, mira, depèn de com es pot acceptar.
Garrote literal.
Potser és cultural.
Bueno, és igual.
La qüestió és que encara és millor el vídeo, un vídeo que us penjarem al Facebook, que ara us recorda, en Víctor, d'aquest grup argentí, com sempre parlem de grups argentins, dels 90, que és una de les millors dècades. El grup es diu Los del Garrote, un grup que ja, pel nom, ja veiem que el hit va ser aquest.
O que totes les seves cançons parlen de garrotes.
També, mira, potser ens aclararien alguns dubtes.
No sé.
Recordem el Facebook del programa, Víctor.
facebook.com/senyor Galindo.
I també us volem recordar que tenim un mòbil del programa, que és el 722-78-4206, on ens podeu enviar comentaris del programa, alguna anècdota, qualsevol cosa serà ben rebuda.
Per WhatsApp va poder ser que no aguanto més trucades ja a les 3 del matí.
Sí, bueno. En Víctor avui llegirà algun dels missatges que ens heu fet arribar amb molt d'amor.
Començo pel primer. Senyor Galindo, sóc en Francesc Terrades i m'agradaria saber per què encara tenim mugrons als homes. No haurien de desaparèixer com els queixals del seny? Gràcies.
Doncs sí, Francesc, que haurien de desaparèixer, però no em diràs que no t'agrada que te'ls pessiguin ben fort, com a tots els homes, no? Clar, mentre la gent els utilitzi, seguiran sortint en els nadons. Què en penses, Víctor?
Jo penso que sí, que a tothom li agrada, no, això? Jo mentre estem aquí al programa ho faig.
No, una altra cosa seria que et pessiguessis el queixal del seny. Clar, això seria més estrany, però bueno, per això desapareix.
Molt desagradable, això.
Què més tenim?
Em dic Clara Macià i volia saber per què les pizzas són rodones. Les tallem a triangles i la caixa és quadrada. Gràcies, Galindo.
Doncs mira, Clara, em sento com en Tomàtic. Deus pensar que els humans som uns inútils en general per fer coses com aquesta, però tot és màrqueting. Quan veus la caixa quadrada, te la imagines plena amb una pizza quadrada de la mateixa mida. Llavors pagues el preu que sigui per obtenir-la i no és fins que arribes a casa, perquè sempre et diuen que si obres una pizza abans d'arribar a casa et pot explotar, no te n'adones que te l'han colat, que és rodona i que no t'han tret els xampinyons. Lo de tallar-la en triangle sí que no sé ben bé què dir-te, jo ho veig bé. Com la tallaria, si no?
Jo no sé com la tallaria, però una pizza quadrada jo pagaria milions, eh?
Sí, home, jo n'he vist en algun lloc.
Què dius?
No? En algun supermercat la venen.
Jo vull anar allà.
Però clar, no et donen la caixa quadrada, clar. Jo crec que el que vols és el conjunt de les dues coses.
Que caixi perfectament.
Clar, llavors la pots tallar amb trapezi... Amb...
Els que tenim toc, vindria de lujo.
Què més ens portes?
En Gerard Eras ens escriu al Facebook. Senyor Galindo, vostè sap d'on prové la paraula supositori?
Ah, home, suposo que en el supòsit que no es digués supositori s'hauria de dir pastilla rectal i no es vendria tan bé. Però no, ara en sèrio, els lingüistes fa temps que estan en guerra per aquest mot i tenen les dues teories. Una és que ve de la paraula suppositorium del llatí, que significa el que es col·loca per sota, cosa que jo trobo molt raonable, i l'altra idea és que vingui del mot pes, amb dues esses, que significa pedra ovalada. Aquí jo ja discrepo una mica, però és igual, que es fotin de trets i que es tirin bombes, ja ens ho aclararan. I tenim alguna cosa més, oi?
Un altre comentari de la Maria Cavaller, que ens diu: Galindo, per què els castellans no diuen Arco de Sant Martín?
Et podríem dir moltes coses dels castellans, però suposo que només els catalans sabem què va ser Martí el Savi el que va enterrar un tresor als peus d'aquest arc de colors, com diu la llegenda, i ara, a més, ho han verificat. Si, a més, sumes el valor numèric de les lletres de Martí, et sortiran les coordenades del lloc on has d'excavar. Si t'hi arribes, envia'ns una foto i, no sé, ja ens repartirem el botí.
Sí, sí, sí.
I com que veig que els nostres oients tenen una gran curiositat històrica per saber l'origen de les coses, he decidit que estrenarem una nova secció que tractarà d'aquests temes etimològics, però en direm d'una altra manera. Endavant amb la secció d'etimologia. Víctor, tu saps d'on ve el conte dels tres porquets?
Ostres, doncs no sé, sempre me l'han explicat, però mai m'ho ha preguntat, això.
Doncs aquest dijous passat em vaig reunir amb Francisco Herrera, professor de literatura castellana a la UCB, i em va explicar, entre altres coses, la distorsió i la censura que havien patit amb els anys alguns dels contes més populars que coneixem. Avui us porto aquest famós relat, el dels tres porquets, escrit al segle XIII per Vincent Renoir, perquè veieu les diferències que té la versió original amb aquest conte tradicional que tots coneixem. En Francisco ens ofereix una traducció al català de la versió original, però amb alguns mots lleugerament canviats, modificats, per tal d'adequar-ho al baix nivell acadèmic de la població actual. El relat diu així: fa molt i molt de temps, quan els animals es comportaven com les persones i no a l'inrevés, en una petita vall hi vivien tres porquets. I com ja sabreu, estimats lectors, els porcs, quan ningú els mira, deixen de revolcar-se en la seva pròpia caca. Es pot dir caca a la ràdio?
Suposo que sí, no?
Mira, veig que la Gemma diu que sí.
Jo crec que merda no, però caca...
Ah, doncs merda no.
Caca sí, no?
Per dedicar-se a l'arquitectura. El més petit dels porquets no va acabar la ESO, que es diu ESO, sí?
ESO.
ESO. I es va fer una casa de palla i canyes que fotia pena. Al mitjà, en canvi, va encarregar un bungalop de fusta d'aquests que et porten amb helicòpter i te'l deixen allà on tu vulguis. I el gran va dedicar-se a fer una torre a Viladecans a base de maó, ciment, i la va omplir amb molt bon gust de mobles de l'IKEA. Un dia, però, va passar per allà el llop ferotge, també conegut al YouTube com MC Wolf OMG 777, per el seu hit I Blow and Blow Look My Flow. va veure els tres porquets menjant xurrasco al terrat de casa de la casa que tenien a Viladecans i va començar a cantar el seu hit per tal de cruspir-se els garrins. El que el pobre MC Wolf OMG777 no sabia era que el porquet petit, després de penjar els estudis, va apuntar-se a l'acadèmia de Muay Thai i quan el llop va començar a dir bufaré i bufaré, va sortir de la casa i li va partir les cames, el va deixar inconscient d'una patada a la cara. Més tard li va fer un petit tall entre els dits del peu i li va arrencar la pell en viu.
Au.
No, però en viu vull dir en live streaming. El vídeo ja té més de 2 milions de visites. El porquet petit es va fer ric amb el vídeo viral i es va fer construir una casa d'or massís molt més resistent que la porqueria de casa de maons del seu germà gran. Bueno, la diferència del relat és òbvia, no? A tu t'agrada, Víctor?
Crec que m'agrada aquest més, però és una mica bèstia, no?
Sí, home, està bé. Un bon escrit. Aquest tal Vincent Renoir ho va fer bé.
Era un artista. De sí. Quin segle, dius?
El 13, el 13 és.
El 13. Segur que és el 13?
13 o 14, no ho sé. A la Wikipedia diu alguna cosa així.
És que jo crec que el YouTube no va ser fins al segle XIV, eh?
Ah, va,
potser hi ha hagut aquí una rata.
Pot ser, pot ser.
Vale, vale.
Lo bo d'això és la moralina del conte que diu que els vídeos escatològics tenen més èxit que no pas la música i que no cal estudiar ni dedicar esforç en el que facis. El millor és petar-ho a internet i fer-se ric. És una bona moralina.
Jo de gran ho vull petar a internet.
Bueno, doncs ja ens explicaràs què tal t'ha anat.
Clar que sí.
Anem amb les notícies. Ja tornem a portar les notícies galindonianes a tots els salonins. I comencem per la part internacional. Víctor, què ens portes avui?
Avui la notícia que porto crec que no es pot considerar internacional.
Mm.
Més aviat és interplanetari.
Bueno.
Perquè obriran el primer McDonald's a la Lluna.
A la Lluna? Un poble?
No, a la Lluna, Lluna.
Ah.
A la Lluna satèl·lit.
Carai.
Sembla que la famosa franquícia ha obert, o obrirà més ben aviat perquè queda poc, un nou establiment al satèl·lit. Han creat un sistema per tal que es pugui pagar amb qualsevol tipus de moneda allà, aconseguint que els habitants de qualsevol país o planeta o d'on siguin puguin gaudir d'una bona cheeseburger.
I si no utilitzen diners per pagar en un altre planeta, potser tenen algun altre sistema econòmic.
Bueno, diuen que ho tenen tot pensat. He parlat personalment amb el senyor McDonald's, amb el Ronald McDonald's, i diuen, bueno, ell mateix m'ha dit que s'adapten a qualsevol tipus de pagament. No sé en què consisteix exactament això de ens adaptem, però bueno, no deixa de ser una notícia curiosa.
Home, sí. Està clar que si ho obren a la Lluna i molta gent hi passarà i farà un Macauto. Bueno, clar, que Macauto s'haurà de canviar el nom.
Macnave, Macuet.
Sí. Bueno, jo la notícia local que porto és ben diferent. Els nostres veïns de Palau estan de celebració. Palau Tordera celebra el centenari de la victòria contra els salonins durant la Guerra Calenta. Va ser disputada el 1915 per aclarir qui es quedava amb el capravo del temple. Va ser una guerra que va dividir famílies, com ja sabran. Va ser molt, molt sanguinolenta. Va portar moltes baixes, fins que el general Arnau Savall va vèncer amb la tàctica de forquilla inversa a totes les tropes salonines. Quasi 100 anys han hagut de passar per oblidar el tema i obrir un capravo saloní allunyat de terres palauenques. Bueno, esperem que les festes siguin de l'agrat de tothom i...
I que gaudeixin.
Exacte. Al panorama musical juvenil es poden trobar els ídols del moment. Justin Bieber, One Direction, Sweet California, Rafael, entre d'altres. Però no, tranquils, no us posaré cap cançó seva. Però sí que vull parlar dels ídols dels 90. Teníem els Backstreet Boys, veníem dels Take That, les Spice Girls, la Britney Spears... Això omplia de fotos les carpetes i les parets dels adolescents del moment. Tu t'agradaven les Spice Girls, Víctor?
Home, les Spice Girls no m'agraden gaire, ni la Britney Spears ni Rafael, sí, però bueno. El que sí que me'n recordo jo d'aquella època, era jo ben petit, i això és veritable, no com la resta del programa, això no m'ho invento, que recordo que hi havia uns xupa-xups, no sé si es pot dir xupa-xup, però bueno.
Bueno, és que si no, que Carmel de Pal.
Carmel
no,
de Pal.
No m'ha agradat mai de Carmel de Pal.
Bueno, és igual. Que dins del caramel hi havia una foto de les Spice Girls.
Ah.
Jo me'n recordo que...
Home, és una gran idea de
gran
venda.
Idea, no? Era horrible, t'estaves menjant allà la Victoria Beckham, la Gary Halliwell.
Bueno, però això explica com hem sortit de la gent de la generació dels 90.
Sí, així, així de tarats.
Clar,
perquè
home.
Hem menjat espargels.
Ara a mi m'agradaria comprar un caramel de pal amb la cara en Justin Bieber i...
I llepar-li. Una... Jo no, eh?
No?
No.
Oh, doncs estaria bé. Jo penso que en aquella època feia bastanta vergonya, no?, admetre... Jo escolto Spice Girls, jo escolto tot aquest seguit de grups així més poperos del moment. Sempre tiràvem una mica enrere i llavors m'agrada l'excusa de buscar versions d'ara, perquè penso que te n'adones que musicalment i la lletra que tenien eren fantàstiques. Avui així recordarem un dels temes més escoltats de la cantant Britney Spears, però tornarem a fer servir els Postmodern Jukebox amb la cantant Hayley Reinhardt perquè li donin un so bastant diferent. Així, tornem als 90 amb Oops, I Did It Again. Anem a publicitat i tornem de seguida.
Aquest Nadal vine a Mitjamar i hem portat un menú gegant amb microprocessador de vedella per només 3 euros i de regal 2 quilos de greix de pernil. Mitjamar, jo no sóc gordo.
T'agrada arribar sempre amb retard als llocs? Gaudeixes de la música màquina posada a tot volum als mòbils dels canis? Et sobra la pasta i et ve de gust pagar una animalada per un bitllet de transport? Ets dels que són feliços olorant la pudor dels lavabos del tren? Doncs amb la nova companyia ferroviària Tres Carrils tindràs tot això i més.
Ara més revisors.
Ja tornem a ser aquí I avui, a qui ens entrevistaràs avui, Víctor?
Avui s'asseu al nostre estudi de Punt 7 Ràdio en Carles Monsonís, un expert en bullying escolar. Molt bona nit, Carles.
Bona nit.
Primer de tot, ens agradaria saber, ens podria explicar què és el bullying?
El bullying o acusament escolar és una conducta de persecució física i o psicològica que realitza un alumne contra un altre, el que tria com a víctima de repetits atacs. Aquesta acció negativa i intencionada situa la víctima en una posició de la que difícilment pot sortir dels seus propis mitjans. La continuïtat d'aquestes relacions provoca en la víctima efectes clarament negatius, ansietat, descens d'autoestima i quadres depressius que dificulten la seva integració en el medi escolar i el desenvolupament normal dels aprenentatges.
I això a què es deu? Per què un alumne comença a maltractar un altre així, perquè sí?
Perquè sí.
No, o sigui, podria desenvolupar una mica més la resposta?
Els investigadors d'aquest fet social sostenen que els acusadors tenen una manca d'important d'atenció i d'afecte a l'entorn familiar i social, i quan venen un alumne que destaca en algun àmbit, busquen una manera de demostrar que ells són els que manen i que els altres són dèbils.
Vostè comparteix aquesta opinió?
No.
Com que no? O sigui, desenvolupi, sisplau, no podem aquí...
Com a expert en el tema puc afirmar que és degut a que els acusats s'ho busquen. Molesten els companys pel simple fet d'estar a classe. Aquestes víctimes no entenen que no haurien de portar aquelles ulleres, ser obesos o estudiar tot el dia.
Llavors, quan vostè practica el bullying, perquè es nota molt que el practica, no creu que està causant mal a una altra persona?
És una obligació moral que tenim els abusons per mantenir l'ordre natural de les escoles.
I a vostè li agradaria que fos a l'inrevés, que abusessin de vostè, li forressin?
No, això seria impossible.
Com que impossible?
Home, abans de que ho fessin els hi trencaria el cap. De què rius? De què rius, pallasso?
Perdoni. És que, bueno, això que ha dit vostè dels investigadors, que penso que potser tenen raó i el que li falta a vostè és una mica de carinyo i d'atenció. Tranquil. Els seus pares, què n'opinen del seu comportament?
La meva mare diu que faci el que mani el pare, però no és el meu pare, és el meu padrastre.
El seu padrastre opina que...
Que, com no tregui bones notes, em tornarà a tatuar els anells de la cara.
Ah, veu? Veu?
Veu el què?
El que li falta, que li falta recolzament familiar, li falta...
Tu sí que em recolzaràs una cosa com no callis.
El què?
Pareu! Bueno, jo vaig tirant cap al cine, eh? Ja vindràs.
Sí, vale, un moment.
Oh, per...
Aquest novembre s'estrenen les següents pel·lícules. Endavant, Víctor.
Primer començarem amb Spectre, o Spectre. No sé com es pronuncia.
Spectre.
La nova pel·lícula de James Bond, amb Daniel Craig i dirigida per Sam Mendes. En aquesta nova aventura, l'agent 007 s'ha d'infiltrar una organització secreta anomenada Spectre. Aquest cop l'enemic serà interpretat per l'actor Christoph Waltz.
Aquest és el de Django.
Sí.
Ah, m'agrada.
Bueno, no, Django era bo. Bueno, bo. Depèn com es miri.
En el tràiler, però, no surt la seva cara. Deixen el misteri. Ara ja, que m'ho has dit, no cal que la vagi a veure.
Spoileraco.
Bueno, saps que havia començat fent la sèrie de Rex, Un policia diferente?
La del Christoph Waltz?
Sí, bueno, la sèrie del gos.
Bueno, ja. Molt bon
gos. Doncs sortia en un episodi. Jo és el primer lloc que no ho vaig veure. Anem a una altra pel·lícula que s'estrena, que es diu Sinister 2. Dirigida per Ciaran Foy, tenim la seqüela de l'exitosa pel·lícula de terror. En aquesta segona part, dos bessons es muden amb la seva mare a una casa rural, fugint del seu marit.
Del marit dels bessons?
No, del marit de la mare.
Ah.
Sí, és que ha quedat una mica. El que no saben és que la casa està infestada pel mal i que els esperits estan martiritzant un dels bessons amb pel·lícules horribles, a cada qual pitjor. Una de les que els deuen passar deu ser la primera part, no?
O la pel·lícula d'O.T., és igual, Operació
Triunfo. jo no hi viuria en una casa on passessin aquestes pel·lícules.
Seria molt xungo.
No, però jo haig de dir que la primera em va agradar, eh? Doneu-li un vot de confiança perquè pot valdre la pena.
A continuació tenim 8 apellidos catalanes, dirigida per Emilio Gutiérrez Lázaro i és la seqüela de l'exitosíssima pel·lícula 8 apellidos bascos, però ubicada aquí a Catalunya.
Però, i de quins 8 cognoms estem parlant?
Com que de quins 8?
Només en tenim 2.
Com que 2?
Clar, tenim 2 cognoms, no? El del pare i el de la mare.
I els vostres són Senyor Galindó. Senyor és el primer i Galindó.
Tenim una altra pel·lícula que es diu El viaje de Arlo, de Pixar.
Com, no. Com que Pixar?
Sí, això, qui ho ha ficat, això, no, guió?
Pixar, no Pixar. Pixar.
La peli de Pixar ens explica què hauria passat si els dinosaures no s'haguessin extingit. En el film veurem l'Arlo, un apatosaurus i les seves aventures dinosàuriques.
I ara, per fi porto, des que va començar el programa desitjant que arribés aquest dia, puc presentar la nova pel·lícula de Bola de Drac que torna als cinemes un cop més. La pel·lícula de la resurrecció d'en Freezer, on en Freezer, el malvat tirà galàctic, torna a la vida per fer la punyeta als nostres estimats herois.
Freezer vol dir nevera?
Congelador, no sé, alguna cosa així. És igual.
És un bon
no et fiquis en Bola de Drac, que et mato.
Home, jo vull fer el repte als nostres oients de que si volen penjar al Facebook o enviar-nos en el WhatsApp un intent de Kamehameha...
Com el noi aquell que vam entrevistar.
Sí, aquell noi un dia tornarà, aquell va ser...
Ho va aconseguir, aquell noi?
Sí.
Ens ho va fer quan va acabar el programa?
Un dia tornarà per parlar. No, però si ens envien un àudio o fins i tot un vídeo intentant fer un Kame, jo em comprometo com a senyor Galindó a entrevistar aquí en directe en Vegeta.
Com
Vegeta de veritat, el príncep de l'espai.
Mare meva, bueno...
A veure
ara
què
jo fan. També vull que ens enviïn Kames.
I encara ens portes una pel·lícula més, no, Víctor?
Doncs no. Quina pel·lícula?
Sí, ho estic veient aquí, el guió.
No, quin guió? Aquí no hi ha cap guió.
Porta cap aquí.
No, què? Quin guió?
Que sí. Mira, aquí diu... A veure, Los Juegos del Hambre, Sin Sajo, parte 2.
No. No és això,
sí,
cap pel·li.
Sí, ho diu aquí. Per què no vols parlar-ne?
No, si t'inventis.
S'estrena ara, al novembre, també.
Però és una mala còpia de Battle Royale, això no té res. No.
Com que Battle... Això és un pastís?
No, això és el Battle Royale con queso. Ah. Que és com li diuen a la quarta de llibre, con queso a Amsterdam.
No, estem parlant de Los Juegos del Hambre, no de Pulp Fiction.
Que no vull parlar dels Juegos del Hambre.
Però hauries de comentar que està dirigida per Francis Lawrence, protagonitzada per la noia aquesta de les fotos filtrades, que va sortir a internet, despullada.
Ah, sí, ja me'n recordo, ja. Mare meva,
llavors,
si me'n recordo.
Llavors, vols parlar?
No.
No?
No, perquè és una mala còpia de Battle Royale. Battle Royale, la peli, bueno... Té pel·li, està basada en un manga japonès d'aquests guais.
Mm-hmm.
I passo de parlar de Los Juegos del Hambre perquè per això mateix que és una mala còpia de Battle Royale.
Ah, bueno, doncs ja que estàs, parla de la sèrie o de la pel·lícula. Em sembla que també hi ha una pel·lícula, no?, de Battle Royale.
Sí, això he dit. Bueno, doncs parlo de la pel·li de Battle Royale.
Mm-hmm.
A veure, ens ubiquem. Principis del segle 31, o sigui, el futur. Mm-hmm. Tenim un Japó amb superpoblació i amb una tassa d'atur molt gran.
Com Espanya, no?
No m'interrompis, sisplau.
Perdó.
A causa d'aquesta situació, el govern decideix reduir la població de manera radical. Creen, per aquest motiu, el Battle Royale, que és una llei on cada any s'escull una classe a l'atzar entre tots els instituts del país, o sigui, de Japó, i la porten a una illa deserta, on hauran de tots els alumnes de lluitar a mort fins que només se'n quedi un. Aquests alumnes, i per assegurar-se de que no infringeixin les regles de la illa ni que intentin fugir ni res... Els hi col·loquen un collaret al coll i s'intenten fugir o es carreguen una d'aquestes regles, pum, i xocapic, i moren.
Ah, està bé, mira, és una bona manera. Potser es podria aplicar aquí, no?
A la ràdio?
No, no a les escoles.
Ah, doncs sí.
Home, en alguns instituts potser aniria molt bé.
El
si no,
Carles,
mira, en Carles,
el Carles
li hauria anat molt bé.
Sí, sí, bueno, cap a descansi. La peli està molt bé, és molt tensa, amb molta violència, així com m'agraden a mi. Té sang, té gore, guai.
Sí, no? Sí, cada dia demostres que portes pel·lis més xungues.
Bueno, però la culpa no és meva, la culpa és de la societat que m'ha fet així.
Mm. No, pinta bé, és una bona peli i més si està basada en Los Juegos del Hambre.
Que no està basada en Los Juegos del Hambre, que no, que és
no.
Al revés.
Ah. Jo us porto una recomanació una mica estrambòtica, una pel·lícula d'animació que es diu The Tune, del dibuixant americà Bill Plimpton. Pels que no el conegueu, és un dibuixant que dibuixa amb uns colors així com de fusta. És interessant. La pel·lícula porta una història d'un compositor de bandes sonores que ha d'entregar una música al seu jefe, però se li ha acabat la creativitat, així que de camí a la feina es perdrà Flubi Nubi, un lloc psicodèlic, i allà trobarà la inspiració. És una comèdia increïble, amb una banda sonora genial, i és que l'heu de veure. Jo recomano qualsevol dels curtmetratges o llargmetratges d'aquest dibuixant i trobo que té un humor molt rebuscat i molt extrem, com ara el dels dos homes que s'apallissen de manera surrealista, ficant-se un puny per l'ull o per l'orella. Busqueu-lo al YouTube, us interessarà.
A mi les pel·lis de dibuixets, si no són Bola de Drac, no m'agraden.
Ah, vaja.
Música.
Entrem a la zona friki amb el senyor Galindó, un servidor. I avui què ens has trobat, Víctor, d'anuncis? En el Wallapop.
Wallapop. Popapapa. He portat tres anuncis. El primer de tots ens diu Almas a buen precio. Estamos en la necesidad de vender nuestras almas porque necesitamos unos monedos, pues això, monedos, de forma urgente. Satán, si lees esto, tú no. 5 euros.
Bueno, 5 euros està bé, però què en fas d'un alma?
No sé, d'un àlmax quan tens mal estar d'estómac.
Sí. No, jo també entenc que si els xinos estiguessin en guerra, no? Comprarien almas.
Alma de destrucció. Segur.
Quin és un nivelazo d'humor que tenim.
Nivelazo d'humor amarillo.
Nemi, què més has trobat?
Stripper profesional. Si quieres recordar tu cumpleaños, tu despedida de soltero o simplemente tener un día inolvidable, cuenta conmigo, a moltes exclamacions.
Ah.
También hago esposados. Diversión asegurada. 150 euros.
Bueno, pues, bueno, aquest anunci el trobo més normal, te'l podries trobar en un diari o...
La gràcia d'aquest anunci és que la stripper és enana.
És una bueno, clar, a veure, en la vinya del senyor hi ha d'haver de tot, no?
Sí, bueno, però...
A més, imagina que tu tens un pis molt petit i necessites celebrar aquesta festa igualment.
Ah, doncs estaria bé. O que necessitis que la stripper surti d'una tarta, doncs la pots fer sortir d'un muffin.
Clar, mira...
D'una magdalena.
Mira... Al pròxim programa preguntarem a la Gemma si hi ha pressupost per portar-la.
Vale.
I aquí sobre la taula a veure si ens fa...
Un muffin. Que sortirà...
Ah, que portar un muffin, clar. No, jo no què et pensaves que deia.
Jo és que quan acabo el programa tinc gana, sempre.
Penses que el pressupost dona per gaire?
No, bueno.
I així acabem el programa, no?
Em queda un.
Ah, en queda un.
Em queda un guardapop, no vulgui acabar tan aviat, sisplau.
Ah, és veritat,
aviat,
és veritat.
Queda un.
Digue'm.
Ataúd. Tal qual. Vendo ataúd. Años 50, buen estado y poco uso. 2.800 euros.
Jo, això del poco uso a mi em sona una mica xungo, no?
Poco uso.
Què vol dir poco uso d'un ataúd? El vaig fer servir 3 dies, no em va agradar i...
I el va tornar perquè era incòmode.
Clar, no sé, és una mica estrany. Se li hauria de preguntar a aquest home.
Doncs sí.
I a més, 2.800 euros per un ataúd de segona mà, bueno, de segon cos, és estrany, no? Dels anys 50, és que... Això és que va ressuscitar.
I poco uso. Sí, potser era en Jesucrist. Sí,
no, en Jesucrist era dels 20.
Dels anys 20. Vale, vale. Jo és que no sé, no havia nascut encara i no...
Clar.
No recordo.
Bueno, home, si és que si no, imagina't, si hagués nascut als 50, hagués sortit per YouTube, no? Ja existia YouTube, hem dit.
Sí, sí, sí.
Bueno, doncs així arribem al final del programa. Gràcies per haver-nos aguantat. I si heu entès alguna cosa del que hem dit, és que no heu entès res. Avui ha sigut extremadament complicat entendre'ns. I ara quedeu-vos amb mi perquè, per acabar, us deixem amb la increïble Stand By Me. A veure si heu pillat el gag aquest final. Però ostres. Aquest cop feta pels Pennywise, un grup així més canyero. Així que 2 setmanes i ens tornem a veure. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Well, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Won't you stand by me? Just as long as you stand by me. When the sky that we look upon tumble and falls and the mountains crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me, oh won't you? Stand by me, oh won't you stand, won't you stand?